Premsa Nova. L'auge del segle XIX va remetre cap a finals de segle com a conseqüència de la caiguda tant de la demanda i el consum d'olis a nivell internacional com dels preus de venda, de manera que els sectors oliverer i oleícola catalans, inclosos els collbatonins, es van veure afectats per aquest escenari advers. La nova conjuntura s'explica per l'aparició d'altres olis vegetals, que eren barrejats amb el d'oliva i destinats al consum humà, dels llums de gas, que van substituir els d'oli, i dels olis minerals, que van començar a ser utilitzats com a lubricants industrials. L'oli català tenia un altre problema, la baixa qualitat. Tot i que la producció collbatonina, extreta de les olives Vera i Palomar, era de qualitat superior. Una bona prova d'això són les medalles de bronze que van guanyar Antoni Jorba Pons i Antoni Jorba Sobirana a les exposicions internacionals d'Anvers i Barcelona, als anys 1894 i 1898. O l'èxit de les exportacions d'Antoni Jorba Sobirana cap a l'Argentina, on un germà seu s'encarregava d'anar-lo a vendre poble per poble i casa per casa, fins que es va fer una clientela fidel. La solució a aquests problemes va arribar durant el primer terç del segle XIX, gràcies a la incorporació de diverses millores lligades als avenços tècnics industrials de l'època, que es van aplicar tant a les feines del camp com a les del procés d'elaboració de l'oli. A Collbató, el primer trull, que va substituir les màquines tradicionals de sang per unes altres d'automàtiques, va ser el de Cal Rogent, que a principis dels anys 20 va instal·lar un molí i una premsa hidràulica que funcionaven amb electricitat. La resta de pagesos, units en el Sindicato Agrícola i Caja Rural de Collbató, també van apostar per la innovació. A nivell agrícola, van lluitar contra les malalties que atacaven les plantacions. El sindicat rebia informació dels serveis agronòmics provincials i estava al cas de les novetats que apareixien en el mercat. Això els va permetre comprar productes fitosanitaris a l'engròs i a bon preu, que després eren adquirits pels socis per a combatre plagues com les de l'aranya de l'olivera o la negrilla. Les novetats més importants i decisives, però, es van aplicar al procés d'elaboració de l'oli. L'agrupació pagesa va assumir dos projectes de gran envergadura econòmica i organitzativa. En primer lloc, l'any 1932 va comprar aquest edifici, que fins aleshores havia estat una pallissa. En segon lloc, va modernitzar les instal·lacions. El molí de sang va ser conservat i millorat mitjançant la instal·lació d'un motor elèctric de 4 cavalls de potència i de fusells de ferro. L'energia es distribuïa a través d'uns sistemes de politges, barres i corretges, que comunicaven el moviment al molí i que van substituir l'animal i els antics dispositius de fusta. La gran novetat, però, fou l'adquisició entre 1932 i 1933 d'aquesta màquina, una premsa hidràulica, que també funcionava amb energia elèctrica i que va sortir dels tallers de la Casa Baró de Tortosa, que aleshores era una de les empreses punteres a Catalunya. Té 4 columnes d'acer que aguanten un parell de blocs de ferro de foneria situats a dalt i a baix. Aquest darrer està clavat a terra i té un pistó que el travessa, que pot quedar amagat o bé pujar si l'injectem aigua per sota. Quan aquesta peça, anomenada pistó o èmbol, estava baixada, s'hi col·locava al damunt la vagoneta carregada de cofins plens de pasta molta, que venia directament des del molí, on s'havia fet l'operació d'omplir els cofins i carregar la vagoneta. Quan arribava aquesta rotonda, se la feia girar, se l'encarava la premsa i es ficava dins. La capacitat de treball de la nova màquina era molt superior a l'antiga. La hidràulica premsava uns 8 o 9 sacs d'olives cada vegada, entre 400 i 450 quilos, de manera que en un dia podia haver aixafat uns 4.000 quilos d'olives, segons consten els llibres de registre del trull. La flamant instal·lació va incorporar algunes de les grans innovacions tecnològiques del moment, que eren les següents. En primer lloc, una nova forma d'energia, l'electricitat, que va permetre mecanitzar tant l'antic molí de sang com la nova premsa hidràulica i automatitzar així els dos grans processos d'elaboració de l'oli amb una inversió mínima. L'electricitat va permetre, amb un cost mínim, mecanitzar els petits obradors com aquest, augmentar la intensitat de treball i la productivitat. Ara, amb les mateixes hores laborals, es molien i premsaven el doble de quilos d'olives que abans. Reduir els costos, per l'estalvi que suposava prescindir de l'animal i dels homes que abans movien les màquines. i també fer-los més eficients. En segon lloc, nous materials, com l'acer, que és una varietat superior de ferro i va ser utilitzat per a fabricar moltes de les peces de la premsa hidràulica. Aquest metall era una altra de les novetats tecnològiques del moment, ja que tenia molts avantatges respecte als materials tradicionals, com la fusta o el mateix ferro. L'acer no es trenca amb els cops, ni es deforma quan ha de suportar un pes o una pressió continuades, ni es gasta amb el frec. Era el metall adequat per a un instrument que ha de suportar tots aquests inconvenients. I en tercer lloc, noves màquines, la premsa hidràulica, que era el resultat d'un acurat treball d'enginyeria. També era més eficient que les premses antigues de fusta i superava molt la seva capacitat de treball. De manera que també en el premsat va augmentar la productivitat i l'eficiència i es van reduir els costos. També hi va haver un aprofitament de tecnologies que podríem qualificar de veteranes, nascudes al segle XIX, com els sistemes de transmissió d'electricitat, que ja havien estat utilitzades amb el vapor, però amb la novetat que ara no aniran connectats a una caldera, sinó a un motor elèctric. I tal com s'ha dit, es va produir un aprofitament de tecnologies tradicionals, convenientment modificades, com és el cas del molí. De manera que en aquest trull es van ajuntar tecnologies antigues i noves, però aquesta convivència no va fer fracassar les expectatives del sindicat, que va aconseguir els seus objectius. Disposar d'un obrador modern, que va permetre augmentar la productivitat i a un cost menor. De manera que l'oli que sortia del flamant trull del sindicat era ara més barat i competitiu. Altres millores, com l'ús de mesures en embuts i contenidors de llauna, que garantien una millor manipulació i conservació de l'oli, o les reformes i els avenços introduïts en el conreu, també van contribuir a millorar-ne la qualitat. La producció collbatonina podia competir tant en qualitat com en preu. El sector oliverer local tenia, doncs, el futur garantit, almenys per una temporada.